IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Una vegada passat l'eclipsi, els esforços dels equips d'emergència se centren ara a preparar-se per l'època de danes i tempestes més violentes que solen començar a partir de meitat d'agost. Precisament per aquest motiu, el govern activarà el Pla Inumbal demà mateix en fase de prealerta, ho ha anunciat la presidenta Marga Proens, després de la reunió de l'INUNCAIP, l'òrgan encarregat de gestionar les eventuals inundacions que pot desencadenar una dana. En tenim records prou recents, l'any passat a Eivissa, fa 2 anys per aquesta època a Menorca, fa 7 anys, gairebé 8, a Mallorca, Sant Llorenç. La cap de l'executiu destaca la necessitat de traslladar a la societat la cultura de l'autoprotecció que comença a assegurar abans de les tempestes. En uns moments sabrem un poc més d'aquesta trobada que es produeix a les portes d'un cap de setmana en què justament ja s'esperen les primeres pluges de l'agost. De fet, l'EMET ha activat per demà l'avís groc a l'interior de Mallorca. Per avui, però, encara s'espera calma. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Hem començat amb el cel estirat, però creixeran els núvols durant les hores centrals de la jornada, sobretot, i ja ho comencen a fer en alguns punts de l'interior de Mallorca. De manera molt puntual, aquestes pròximes hores poden descarregar alguns ruixats, però seran ruixats, pluges molt, molt localitzades i tan sols poden afectar algun punt de Mallorca. A Menorca, Eivissa i a Formentera tindran pinzellades de núvols prims, però no ha d'anar més. La temperatura avui es manté semblant a la d'ahir. Per tant, una altra vegada, temperatura màxima d'entre 37 a 39 graus a Mallorca. Ja arribam als 36 a Menorca i també a Eivissa. A Formentera avui quedarem al màxim entorn dels 34 graus. La situació a la mar, bastant tranquil·la, tindrem a mar rissada, marejol. Les zones no passaran del mig metre d'altura, amb vent que avui bufa de component est i també tenim una mica d'embat. El cap de setmana es presenta amb un temps bastant insegur, amb possibilitat de qualque precipitació, tant a Mallorca com a Menorca demà, temperatures que encara no davallen, i diumenge també un ambient més variable, i encara amb qualque gota, sobretot a punts de Mallorca, qualque ruixat a Mallorca, que de manera puntual pot descarregar qualque precipitació moderada.
Avui és divendres, 14 d'agost, Bernat Nadal és al control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Es duplica en una dècada el nombre de joves balears que migren a l'estranger.
Segons l'IBESTAT, el 2014, més de 3.000 joves d'entre 25 i 34 anys van emprendre una nova vida a l'estranger. El 2024, darreres dades publicades, varen ser 6.100. Si sumam els que partiren a altres comunitats, la xifra supera els 12.000. Els experts apunten l'elevat cost de la vida a l'arxipèlag com un dels factors més determinants.
La nit de l'eclipsi acaba amb un jove mort a Eivissa per consum de drogues.
L'autòpsia ha confirmat la hipòtesi de la Guàrdia Civil que investiguen si el consum estava al darrere de l'aturada cardíaca patida pel jove, un irlandès de 25 anys que va ser atès inicialment per una ambulància a les 10 del vespre al passeig de Sant Antoni. Va morir a l'hospital 2 hores més tard.
També a Eivissa ha quedat apagat l'incendi declarat ahir hora baixa a la Fundació de Xalles, al polígon de Montecristo, i que havia revifat avui matí. I bona Aranyó, bon dia.
Bon dia, sí, ha estat un vesí que ha avisat el servei de l'U2 a les 6 del matí que el foc havia revifat. 2 camions de bombers, Guàrdia Civil i policia local s'han personat a l'incendi que ha quedat totalment extingit en una hora. Recordem que el foc es va originar ahir a la tarda a la zona exterior de la Fundació de Xalles i amb una gran columna de fum visible des de diferents punts de l'illa.
Pendents un dia més de Ceuta, amb centenars de menors en situació crítica i amb l'alerta per una possible nova entrada massiva a la ciutat.
El govern de l'Estat assegura que està preparat per a qualsevol nova arribada instigada des de les xarxes socials per a demà. També nega que els nins i joves que hi continuen als carrers de la ciutat autònoma estiguin desatesos.
A Menorca, les infermeres del centre de salut Canal Salat, de Ciutadella, aparquen el cotxe i agafen la bicicleta per fer les visites visites domiciliàries dins el nucli urbà. Fanny Mateu, bon dia.
Bon dia. La iniciativa es va posar en marxa el juliol i té com a objectiu facilitar els desplaçaments dels equips assistencials, millorar l'accessibilitat als domicilis i promoure una mobilitat més sostenible, a més d'evitar problemes d'aparcament. Les quatre bicicletes del centre de salut han estat cedides pel dipòsit municipal de la policia local i durant el 2025 les infermeres de Ciutadella van atendre 3.618 visites domiciliàries.
I en els esports, compte enrere perquè el Mallorca comenci la temporada. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. D'aquí a poc més de 24 hores es posa en marxa el nou Mallorca de Luis García. Ho farà Somos contra el Valladolid i l'objectiu de tornar a la màxima categoria. A les darreres hores, el club ha fet oficial l'arribada de l'extrem Adrián Lisso i la sortida de Mójica al Getafe. En futbol sala, l'Illes Balears Palma s'enfrontarà a les 9 del vespre a l'Sporting de Portugal en el Trofeu Ciutat de Manacor, Memorial Miquel Jaume. Serà el primer partit de pretemporada del conjunt mallorquí i el podreu seguir en directe per IB3 Televisió. I en bàsquet, el FIU i Palma ha presentat la seva campanya d'abonaments, manté els preus, espera arribar als 1.500 socis i ha anunciat un augment del pressupost fins als 880.000 euros.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Els equips d'emergències es preparen per a la temporada de danes, que comença demà i coincideix amb temporada també dels risc d'incendis. Aquest cap de setmana ja s'esperen, de fet, fortes pluges i tempestes que podrien provocar inundacions. El canvi climàtic hi té molt a veure i la cultura de la prevenció pot ser vital. Per això, avui s'ha convocat la primera reunió d'INUNCAIP. Què en podem destacar? Consolat demà, Guillermo Ortego. Bon dia.
Bon dia, Sàlido. Com bé comentes, el govern activarà a partir de demà el pla Inumbal en fase de prealerta davant aquest risc d'inundacions coincidint en l'època de major probabilitat de danes a les illes. Durant la reunió celebrada aquest matí al Consolat de Mà, s'ha fet balanç de les actuacions desenvolupades durant el darrer any i també s'han revisat els mecanismes de coordinació, prevenció i resposta davant possibles episodis de pluges intenses i inundacions. En aquest sentit, la presidenta del govern, Marga Provenç, ha destacat el conveni de col·laboració amb l'EMET, l'impuls dels plans d'emergència municipal i dels plans d'actuació local, la neteja de torrents, l'ampliació de la xarxa Tetra i també les campanyes i protocols d'autoprotecció conscient, tot per fer-hi front.
Risc zero no existeix. I que amb els indicadors que tenim, com és aquesta temperatura de la mà, les danes, com les que vàrem viure fa 2 anys a la Comunitat Valenciana o les que vàrem viure més a prop fa un any a Eivissa, seran cada vegada més habituals. Per això, des del govern de les Illes Balears, volem fer tot allò, com han vist, a tots els àmbits possibles.
Aquests han estat els principals punts d'aquesta reunió celebrada avui matí. Per tot això, el govern també posa en marxa una nova campanya de conscienciació i autoprotecció amb el lema «La millor protecció comença abans de la tempesta».
Gràcies, Guillermo. Demà s'activa el Pla Inumbal just quan es compleixen 2 anys d'una de les torrentades més destructives de Menorca. Els municipis més afectats van ser Aleó i Es Mercadal, que ja han esborrat totalment els danys causats per l'aigua. Ens ho explica Blai Barber.
La dana del 15 d'agost de 2024 va deixar nombrosos danys al municipi d'Es Mercadal. Els veïns, des de les finestres de casa seva, van veure com el torrent es desbordava i ho arrasava tot. L'aigua va rompre els ponts, alguns vehicles van quedar enganxats i el fang va entrar dins les cases. Molts mercadalencs van veure com quedava destrossat el seu mobiliari. Es va arribar a més de 200 litres per metre quadrat. La força de l'aigua també va deixar molts desperfectes al camp de futbol d'Es Mercadal i al camí de Tramuntana. Els carrers del centre semblaven rius per on baixaven taules i cadires. Alaior va ser l'altre municipi que va patir greus danys per la dana del 15 d'agost. Els accessos a la barriada de Cal en Busquets van quedar totalment inundats i es van haver de rescatar ocupants de vehicles. Es plans, una zona inundable del municipi al costat de la carretera general, va quedar negat per l'aigua amb rescats de la Guàrdia Civil en helicòpter per treure la gent dels terrats. La platja de Cal en Porter de Alaior, en aquest episodi extrem, també va quedar irreconeixible i va tardar molts mesos a recuperar el seu aspecte.
Mentrestant, a Eivissa, l'any passat, la carretera de l'aeroport va ser un dels punts més afectats per les danes de les Pitiüses. El govern ha anunciat avui que al setembre començaran les obres per ampliar la bassa de recollida d'aigua que es troba al costat de la carretera, una actuació que ajudarà a drenar l'aigua amb més eficàcia. Així invertiran 3 milions d'euros en total. Gemma Guasch.
La carretera de l'aeroport és un dels punts més conflictius a Eivissa en cas de pluges intenses. Des de les danes de l'any passat, el govern ha estat treballant en un projecte que pretén evitar que es torni a repetir la situació. La previsió és que el mes que ve comencin els treballs per ampliar la bassa de recollida d'aigua a aquest punt. José Luis Mateo es conseller de Territori.
La previsión de que comiencen esas obras será en septiembre de este mismo año y posiblemente en 3 meses ya tendremos hecha la excavación de esa futura gran balsa de recogida de las aguas. Y vuelvo a repetir, a partir de ahí se va a trabajar también en la mejora del canal de la zona del polígono y luego en la propia evacuación de la balsa.
D'altra banda, els ajuntaments de Sant Josep i Eivissa, els municipis més afectats per les danes de setembre i octubre passats, han avançat la neteja d'embornals per millorar l'evacuació d'aigua de pluja. Escoltam Jordi Gribé, regidor de Medi Ambient d'Eivissa, i després Felicia Bocú, que és també regidora de Medi Ambient, però a Sant Josep.
Com la situació climatològica és una mica inestable i canviant, aquest any s'ha decidit avançar unes 3 setmanes la neteja d'embornals i la resta de sistema d'evacuació d'aigües pluvials.
Para poder tener a punto los embornales y limpiarlo todo.
Els consistoris han començat també amb la neteja de torrents. La setmana que ve, el d'Eivissa farà neta la part del torrent de Sallavanera en el seu pas per l'edifici Brisol, un dels punts més conflictius. També s'iniciaran obres per millorar el drenatge a l'avinguda 8 d'agost.
Les danes, els temporals, solen ser l'episodi següent a les elevades temperatures de l'estiu i més sense mica de pluja. Precisament de mesures contra la sequera parlem a continuació. Deia aplicar des d'avui restriccions d'aigua. Els talls de subministrament no afecten el nucli urbà del poble, sinó el nucli de Llucalcari i el seu entorn, com són Sant Paltada, Ses Coves de Can Puigcerver i La Cala. Una limitació que s'aplicaran els dilluns, dimecres i divendres, sense data d'aixecar per ara aquestes restriccions. Els veïnats critiquen la falta de mesures i recursos per poder acumular millor l'aigua de les pluges durant l'hivern.
Un dels pobles amb el metre quadrat més car de Mallorca no té prou aigua per abastir a tots els residents i com que ja fa uns anys enrere l'Ajuntament ha decidit de nou restringir el seu subministrament a causa de la persistent sequera en temporades cada vegada més caloroses i també l'increment poblacional dels mesos d'estiu. Cada any és quintuplica la població a partir del juny, amb uns 600 residents aproximadament que hi viuen tot l'any. El Bala de Deià, Joan Ripoll, ha explicat en declaracions i Beta Ràdio que les mesures restrictives afecten també l'hotel La Residència, ubicat a les zones de limitació d'aigua i que té un consum d'uns 20 metres cúbics d'aigua al dia.
Que d'aigua, els aqüífers de cada vegada estan arreu de tota Mallorca, de cada vegada estan més esgotats. I la poca precipitació que tenim al llarg de l'any pues no ajuda a que se puguin recuperar. I crec que de cada vegada hem de tenir més en ment de que mos anem quedant sense aquest recurs tan important com és la vida.
Els residents entenen aquest tall de subministrament, encara que també són crítics i apunten precisament a enfortir les restriccions per a les grans residències que hi ha al poble, com també per als hotels i pensions del nucli urbà.
Natural que hi hagin restriccions, fa falta aigua, però també hauríem de tenir en compte no donar tant de permisos per piscines.
Molt malament. Se queixen molt de que han de dur aigua, de que l'aigua val molt, de que duen 7 o 8 camions d'aigua diaris, però és que l'aigua la paguen tots. No mos descompten cap rebut ni mos lleven res. Si cada turista que ve li fessin pagar 50 euros d'aigua en els hotels, a les cases de lloguer vacacional, tindrien dobles per carregar depòsit.
Estic d'acord, però també troc que els grans hotels haurien de subministrar més la seva aigua.
Evidentment, quan tu planifiques una urbanització o una zona que se faran X habitatges, has de pensar que aquests X habitatges consumiran aquesta quantitat d'aigua. I si no disposes d'ella, doncs has de posar recursos a la forma d'aconseguir-la. No sé si són desalinitzadores, no sé si és modificar la forma dels aqüífers com se tenen, no ho sé quines.
Dels 3.500 metres cúbits d'aigua que consumeix a la setmana aquest municipi de la Serra de Tramuntana, un 35% arriben camions i només les zones restringides en gasten 250 metres cúbits cada setmana. A part de deia altres indrets de la serra, encara que per ara són una minoria, han aplicat restriccions d'aigua, com és el cas de la zona residencial de Sarrotgetes, Esporles, o, per exemple, a Banyalbufar, tot i no aplicar restriccions, sí que fan un control diari de consum.
A Menorca, la Comissió de Seguiment per Sequera de Ciutadella ha posat avui el focus en el consum d'aigua al camp. L'Ajuntament fa una crida a les explotacions agrícoles, especialment les de més dimensió, perquè compleixin les mesures d'estalvi i evitin regar durant les hores centrals del dia. Clara Lorduy.
Com ha explicat la batllessa de Ciutadella, un dels principals problemes del municipi és que desconeix quin és el consum d'aigua del sector agrícola, perquè moltes explotacions no disposen de comptadors als pous rurals. Aquestes són les paraules de Maria Jesús Begur.
L'Ajuntament, en desconeixem totalment els consums que es poden produir és el sector agrícola. I aquí sí que fer una crida en els pagesos. Ciutadella també es veu que és el municipi on tenim els llocs més grossos en les extensions, en global, extensions de terreny més grossos, i tots hem vist tanques regant-se al migdia. Vull dir, això no pot ser.
Mentrestant, l'Ajuntament fa feina per reduir les fuites de la xarxa, que suposen prop d'un 20% del consum d'aigua, i en una ordenança que permeti aplicar restriccions i sancions. A la comissió reunida avui, el sector hoteler s'ha compromès a vigilar el rec dels jardins i planeja emprar aigua reutilitzada per netejar les piscines. El GOB Menorca ha insistit precisament en la importància de reforçar el control dels grans consumidors davant una situació de sequera que considera especialment greu.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Actualitat, que quan són les 2:16, passant per aquesta notícia que us hem avançat en titulars. Avui hem sabut que durant l'eclipsi de dimecres va morir a Sant Antoni, a Eivissa, un jove irlandès de 25 anys. Va ser després d'haver consumit diverses drogues que li causaren una aturada de la qual no es va recuperar, n'informa Alberto Ferrer.
Tot va passar al voltant de la mitjanit, mentre a la platja de Serenal es celebrava un festival de música electrònica, i precisament va ser personal sanitari que tenia aquest esdeveniment el que li va prestar la primera atenció al jove, que, segons confirma la Guàrdia Civil, estava de bars per la zona. Una patrulla va arribar quan el jove patia hipertèrmia i rígides a les extremitats. Se'l va intentar estabilitzar a la clínica Galeno, que es troba a la vora, i va morir quan s'intentava el seu trasllat a l'Hospital Can Mises. L'autòpsia ha confirmat que la mort hauria estat per ingesta de diverses drogues, segons han informat des de l'OPC de la Guàrdia Civil. Sant Antoni informava d'una mort per aturada cardíaca a l'avinguda Doctor Fleming en una breu línia al final del balanç d'incidències durant l'eclipsi que va emetre i a darrera hora del vespre.
I els propietaris d'un hotel a Punta Prima, a Formentera, tenen poc més de 12 mesos per restablir l'aspecte original de l'establiment. Els tècnics del Consell hi han detectat 6 il·legalitats incompatibles amb la normativa urbanística.
És l'hotel Club Sunway Punta Prima, que varen aixecar un volum de 80 metres quadrats, 3 ampliacions més d'un edifici preexistent, o un porxo amb una coberta i escala. La resolució ordena esbocar-ho tot, a més del restabliment i la reposició d'altres actuacions que tampoc no disposen de títol habilitant i que varen ser detectades en la mateixa inspecció. Javier Serra és el vicepresident segon i conseller de territori de Formentera.
Volem deixar clar des del Consell que qualsevol actuació urbanística ha de complir tots els paràmetres que estableix la normativa i, sobretot, ha de comptar amb les llicències corresponents. Quan es detecten actuacions que no estan emparades per la legalitat urbanística, la nostra obligació és actuar i restablir aquella legalitat.
El turisme mata és el missatge de la pintada que ha aparegut avui a la seu de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports a Palma, una actuació que ha estat desqualificada pel conseller Jaume Bauçà, qui llançava aquest missatge als autors i, per extensió, a tothom qui protesta contra la turistificació massiva.
Aquestes pintades l'únic que fan és deslegitimar qualsevol manifestació que hi pugui haver pacífica. Per tant, més enllà de no compartir el missatge que se'm ha posat avui a la Conselleria de Turisme, perquè creiem que el nostre principal motor econòmic és una història d'èxit d'aquestes illes dels darrers 70 o 80 anys, crec que flac favor fan a tots aquells que se manifesten i demanen actuacions dins l'àmbit turístic.
Aquesta és la segona vegada que apareixen pintades d'aquest tipus a la conselleria després que fa poc més d'un any Arran Mallorca escrivís culpables de la nostra misèria. I l'Assemblea Sobiranista de Mallorca ha posat en marxa avui una campanya perquè Aena deixi de gestionar els aeroports de les Balears, una recollida de firmes que durarà 3 mesos i que pretenen dur al Parlament.
Sota el lema Fora Aena dels nostres aeroports es reclama aquesta desprivatització. L'entitat critica el model centralitzat de l'ens aeroportuari i denuncia, entre d'altres qüestions, la saturació de Son Sant Joan, les tarifes, la pressió sobre els treballadors i el model comercial de les terminals. A la web foraena.cat es recolliran signatures per traslladar aquestes peticions al Parlament. Ho explica el president de l'Assemblea, Jaume Sastre.
Nosaltres el que volem és que això ho controli la societat civil de les Illes Balears, com per exemple el model alemany, que tant els ajuntaments com els landers tenen veu i vot i són els que marquen la política.
La recollida de firmes ja està oberta i es mantindrà activa fins al novembre. Durant aquest temps, l'Assemblea vol donar a conèixer la seva proposta i recollir suports per reclamar un canvi en el model de gestió aeroportuària des de les Illes.
Tot això a les portes d'un cap de setmana d'inici i final de vacances amb molts de moviments a Son Sant Joan. Ho ha pogut comprovar aquest matí la nostra companya Neus Pericàs. Bon dia.
Bon dia, sí, per molts aquestes dues setmanes són les darreres que queden de vacances i per això aprofiten per viatjar. Hi ha qui ha vengut per veure la família, com aquesta lota de Lanzarote.
Ahora mismo porque es las vacaciones laborales. Yo vine a ver a la familia también. La mayoría de mi familia vive aquí. Yo me crié aquí en Mallorca, pero nací en Canarias, en Lanzarote.
També hi ha qui torna a casa després de veure l'eclipsi de dimecres.
Yo he venido por ver el eclipse.
Muy guay, qué pasada, qué locura. Una pasada.
I també hi ha amigues que han demanat vacances a posta aquesta quinzena per sorprendre la seva altra amiga que es casarà d'aquí poc.
Sorpresa, jo no sé res. Jo sé com anem a Màlaga, ja està. Punto, m'han triat ella la roba i tot.
Avui de matí a les 10 s'han presentat totes i les han tirat totes de muntat llit, s'ha pegat un susto. En 10 minuts tenia que preparar la maleta i ara ja m'arriba cap aquí.
I és que l'augment de pressió de gent del mes d'agost a l'aeroport es nota. Ho explica una cambrera d'una cafeteria.
Sí, jo ho he notat molt. Agost, molta més gent. I juliol sí que és vera que trobaves qualque espanyol i això, però ara és que tots són anglesos i estrangers.
Per tant, darrera operació sortida pels qui hagin pogut demanar vacances aquest estiu.
Gràcies, Neus. No deixen l'aeroport perquè la Conselleria de Treball ha tornat a reclamar a Aena la reobertura immediata de la cantina com a espai en què els treballadors es puguin protegir de les altes temperatures en plena temporada estival.
El gestor aeroportuari mostra una predisposició positiva a la petició de l'executiu i, segons el ha comunicat a l'Institut Balear de la Seguretat i Salut Laboral, assegura que fa feina a fi d'adequar les instal·lacions per habilitar la cantina com més aviat millor.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Seguim amb més qüestions de l'actualitat a les 2:23. La xarxa 03 i els sindicats Comissions, UGT i l'ESTEI reclamen a Inspecció Educativa que intervingui de manera immediata per assegurar que es compleixen les ràtios a les escoletes i no es duguin a terme altres irregularitats. Asseguren que hi ha un incompliment generalitzat de la normativa en el primer cicle de l'educació infantil.
Sí, la xarxa i el sindicat denuncien que les educadores han d'assumir tasques de neteja a les aules i banys, a més d'encarregar-se de cuinar i fer la bugada. La responsable d'ensenyament de Comissions, Josefina Ramis, diu que aquestes funcions són alienes a la seva categoria professional. A més, lamenta que a l'estiu s'incompleixen les ràtios, ja que es barregen infants de 0 a 6 anys sense cap tipus de reforç.
En una escoleta estem parlant de que tenen 11 infants, nadons, quan la normativa te diu clarament que són 7. Després de la següent classe tenen 18 nins d'un a dos anys i la següent classe em paren a tornar a tenir 18 de 2 a 6. Que això és amb el normatiu que tu no pots mesclar, tu no pots mesclar.
A més, la xarxa 0 a 3 i el sindicat reclamen posar fi a la precarietat que hi ha al sector i impulsar la negociació d'un conveni autonòmic pel sector per millorar les seves condicions laborals.
I fixeu-vos en aquesta iniciativa pionera a Menorca. Les infermeres del Canal Salat de Ciutadella han canviat el cotxe per la bicicleta per fer visites domiciliàries. Això facilita els desplaçaments, evita problemes d'aparcament i també dona una segona vida a 4 bicicletes del dipòsit municipal. Cristina Tomàs.
Cada dia els professionals del Canal Salat de Ciutadella es desplacen per fer visites domiciliàries. Sentim la directora del centre, Antònia Pons.
Les cures a domicili, els controls de salut, les analítiques... Les visites domiciliàries són per pacients que estan encamats, que no es poden moure...
I no són poques. El 2025 els professionals del Canal Salat en van fer més de 4.500. Sentim Begoña Moy, coordinadora d'infermeria.
Nosaltres fem molt de domicilis a Canal Salat. L'any passat, de 2025, van fer un 4.500 domicilis, 3.600 per part d'infermeria i quasi 1.000 per part dels metges.
Per això, qualsevol minut guanyat és temps que poden dedicar als pacients i a Ciutadella, assegura Moll, aparcar. No sempre és fàcil.
He de millorar el que era els desplaçaments a domicili. Amb el vehicle era quasi bé impossible trobar aparcament o perdies molt de temps.
La policia local de Ciutadella ha cedit 4 bicicletes recuperades del dipòsit municipal, una iniciativa que ara també es planteja com una possible fórmula per a altres centres. Sentim Bernardo Pax, gerent de l'àrea de salut de Menorca.
Ciutadella tiene una ventaja, que es la orografía, que permite, facilita, ¿no? Parece que lo de la velo está un poquito integrado en los genes de ciutadellencs. Lo que vamos a hacer es observar, ver cómo va, y si lo tenemos que implantar en otros centros, pues no dudaremos en hacerlo.
El Canal Salat fa més d'una trentena de visites domiciliàries cada dia i ara algunes es fan sobre dues rodes, més àgil per als professionals i més sostenible per a la ciutat.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Parlem ara del degoteig d'arribades d'embarcacions irregulars a les costes de les Balears. En les darreres hores s'han interceptat 76 persones migrants a Eivissa, Formentera i a Cabrera.
La darrera pastera ha tocat terra avui matí a Cabrera amb 31 persones a bord. Abans havien arribat dues embarcacions a les Pitiuses. La primera amb una trentena de persones d'origen subsaharià ha desembarcat durant la matinada passada a la platja d'Escopinyà. A Formentera, la segona barca ha arribat a Eivissa, a la zona de Sacaleta, i es vola en 9, amb 15 migrants, al litoral del municipi de Sant Josep de sa Talaia. La Guàrdia Civil ha actuat en tots dos casos.
La presidenta del govern, Marga Provenç, ha expressat la seva especial preocupació per Formentera i per la situació dels menors que hi arriben, sense cap adult de referència.
Hi vàrem estar l'any passat amb una injecció extraordinària de més de 4 milions d'euros perquè poguessin fer front a la seva competència d'atenció en aquests menors sense deixar de fer altres competències que també mereixen i reclamen, com no pot ser d'altra manera, els ciutadans de Formentera, i hi tornarem a ser davant aquest insult constant per part del govern d'Espanya que fins i tot nega el problema.
A Ceuta també preocupa la situació dels menors que encara no tenen filiació i d'aquells que esperen per ser traslladats a centres d'altres comunitats. Preocupa especialment la situació de les nines, tot d'una ho explicant, però Ceuta també és notícia perquè el govern de l'Estat assegura que està preparat per a qualsevol nova arribada massiva de migrants. Els missatges a través de les xarxes socials que inciten a una nova travessia des del Marroc a Espanya per demà dissabte han posat en alerta les autoritats després del caos viscut el 30 de juliol amb l'arribada de d'haver 70.000 persones de manera irregular.
La presència militar i de cossos i forces de seguretat de l'Estat ha augmentat amb més de 800 policies nacionals i més de 700 guàrdies civils desplegats a la ciutat autònoma. La frontera de Castillejos, al Marroc, també està blindada en llanxes que patrullen vigilant la zona, canons d'aigua i metres defilats. En aquests moments es calcula que romanen a Ceuta entre 8.000 i 12.000 d'aquests migrants, 600 dels quals serien nines menors d'edat. Avui la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha negat que cap d'elles estigui desatesa. Ha assegurat que totes són a centres segurs, que estan protegides i que no viuen al carrer en perill de ser captades per les màfies.
Las niñas, desde luego, no están deambulando. Lo que nos trasladan las autoridades teutíes es que tienen espacios seguros donde están desarrollando su vida en estos días y, por lo tanto, esas menores están atendidas y en todo momento están seguras. Por lo tanto, niego que se esté produciendo una situación como la que usted comenta.
El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha insistit en la necessitat que retornin tots els migrants que queden a la ciutat al Marroc.
El futuro de Ceuta va a depender de cuándo y cómo se resuelva esta crisis que estamos viviendo. Los cimientos de Ceuta están afectados por esta crisis que estamos viviendo. Y nosotros creemos que esta encrucijada a la que me refiero solamente tiene un camino. Solamente tiene una salida.
Dues i mitja titulars. Els equips d'emergències es preparen per la temporada de danes, que comença demà i coincideix amb temporada també dels riscs d'incendis.
Aquest cap de setmana ja s'esperen fortes pluges i tempestes que podrien provocar inundacions. El canvi climàtic hi té molt a veure i la cultura de la prevenció pot ser vital. Per això avui s'ha convocat la primera reunió d'Inuncaip. Demà es compleixen 2 anys d'una de les torrentades més destructives de Menorca. Els municipis més afectats varen ser Alaior i Es Mercadal, que ja han esborrat totalment els danys causats per l'aigua.
Es duplica en una dècada el nombre de joves balears que migren a l'estranger.
Segons l'Ibestat, el 2014, més de 3.000 joves d'entre 25 i 34 anys van emprendre una nova vida a l'estranger i el 2024, darreres dades publicades, varen ser 6.100. Si se sumen els que partiren altres comunitats, la xifra supera els 12.000. Els experts apunten l'elevat cost de la vida a l'arxipèlag com un dels factors més determinants.
La nit de l'eclipsi va acabar amb un jove mort a Eivissa per consum de drogues.
La Guàrdia Civil ha confirmat la hipòtesi de la Guàrdia Civil que investiguen si el consum estava al darrere de l'aturada cardíaca patida pel jove, un irlandès de 25 anys que va ser atès inicialment per una ambulància a les 10 del vespre al passeig de Sant Antoni. Va morir a l'hospital 2 hores més tard.
Encara a Eivissa ha pogut ser apagat l'incendi que va tenir lloc ahir, que es va declarar ahir a la nau de la Fundació Deixalles d'Eivissa i que havia revifat avui de matí.
A les 6 del matí s'ha avisat emergències i en poc més d'una hora estava completament apagat. Hores d'ara es desconeixen les causes d'aquest incendi. La columna de fum es va veure des de diferents indrets de l'illa.
També avui estem pendents un dia més de Ceuta, amb centenars de menors en situació crítica i amb l'alerta per una possible nova entrada massiva.
El govern de l'Estat assegura que està preparat per a qualsevol nova arribada instigada des de les xarxes socials per a demà. També nega que els nins i els joves que continuen als carrers de la ciutat autònoma estiguin desatesos.
Informatiu migdia. Esports.
Informació esportiva que fem amb Miqui Tous. Bon dia de nou.
Bon dia.
I que comencem amb el compte enrere perquè el Mallorca comenci la temporada.
Sí, arriba ja l'hora de la veritat. Demà comença el curs 2026-2027 per al conjunt vermell. Ho fa la visita a Son Moix del Valladolid. D'aquí a poc més de 24 hores es posa en marxa el nou Mallorca de Luis García, l'objectiu de tornar a la primera divisió, a la màxima categoria. Això han dit a la prèvia d'aquest partit de demà l'entrenador del Mallorca, Luis García, i també el tècnic del Valladolid, Fran Escrivá.
Creo que llegamos
preparados a esta primera jornada para competir bien.
Todos los que están aquí quieren estar y quieren competir y defender el escudo de nuestra gente.
Y va a ser un rival muy difícil, no tenga ninguna duda de que va a ser muy difícil, de que vamos a tener que hacer las cosas muy bien para poder sacar el partido adelante. Vamos a necesitar y nosotros tenemos que ir de la mano de ellos, no nos podemos separar de nuestra gente, porque eso es mucha fuerza.
Es que no destacaría una cosa más que otra, que eso es lo bueno de un equipo. Hay veces que juegas contra un equipo y te fijas en determinadas cosas que dices, lo que tienen arriba, pero luego detrás, por el contrario, no es el caso. Me refiero, han mantenido un porcentaje enorme de la plantilla. Me refiero, es que en todos los lados tiene jugadores de mucho nivel. Que nuestra primera y única idea es ganar, pero sí que no tengo ninguna duda de que va a ser uno de esos equipos que va a estar entre esos seis primeros. Eso sí que no la tengo.
I de demà debut el Mallorca som moix contra el Valladolid, però la jornada a segona divisió comença avui mateix. Ho farà a partir de les 8:30 del vespre amb el partit que disputaran la Reial Societat B i el Castelló.
Dissabte tornem. Serà espectacular.
A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
Serà de punyol vermell.
El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc en una temporada...
Trepidant, apassionant, divertida.
Sí, Pau, sí. Increïble, increïble.
Això vull jo.
Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
A primera!
Dissabte, a les 7 del capvespre, Esports 3 en joc...
Que
repiqui! A IB3 Ràdio.
I pel que fa al mercat de fitxatges, avui de matí ja s'ha entrenat amb els seus nous companys. El nou fitxatge del conjunt vermell, l'extrem Adrián Lisso. El club, el Mallorca, fa feina per inscriure el futbolista a la Liga i així pot entrar a la convocatòria per jugar al partit de demà. Lisso el va convertir a Llorobaixo oficialment en nou jugador del Mallorca. Arriba cedit del Saragossa i amb una opció de compra obligatòria. El sentim.
Muy contento por afrontar este desafío y de estar en un club tan grande. Bueno, pues sobre todo, la verdad, un chaval muy, muy humilde, muy de los suyos y que nada, pues que un jugador que está dispuesto a jugar también en cualquier posición donde le ponga el míster y en cualquier posición pues a darlo todo. Ser como soy, ¿no? Al final tengo también un juego que se ve bastante y que bueno, al final los jugadores que dan todo y no se dejan nada en el campo, pues al final son los que se ven.
El jugador també destaca la dificultat de la segona divisió i diu que el Mallorca necessita ser regular durant tot el curs.
Ser muy constante, al final sabemos que la segunda es muy larga, que no te puedes relajar en ningún momento y que bueno, al final pues eso, ser muy constante y que todo da sus frutos. Son muchos partidos, muchos meses también de trabajo y bueno, no, pues a darlo todo cada partido y a dar lo mejor.
Ha arribat Lisso al Mallorca i ha partit Johan Mojica. El colombià ja és nou jugador del Getafe. Mojica ha firmat per una temporada amb el conjunt madrileny. I més futbol, perquè avui es disputa la final de la Copa Federació a nivell autonòmic. El Porrera s'enfrontarà a la Societat Esportiva Eivissa en un partit que començarà a les 5:30 de l'hora baixa i se disputarà al camp de Ses Forques. I també en el món del futbol, avui també es disputa el Trofeu de l'Agricultura a Sa Pobla. A les 7 del capvespre s'enfrontaran el Poblense i l'Atlètic Balears. Miquel Bennàsser Molondro és el president del conjunt pobler.
Sí, el Trofeu d'Agricultura, Mallorca se va començar amb ell i quasi te diria que potser ha vengut 35 o 40 vegades. I enguany, en planificació que va fer el Mallorca, no ha estat possible que vengués. I bé, contactàrem amb l'Atlètic Balears, que diguem que és el segon equip que poden dur aquí millor perquè aquest trofeu sigui interessant.
El president Miquel Molondro també ha fet referència al programa Esport 3 d'aquesta casa, d'IB3 Ràdio, a la presència de l'exentrenador del Poblense, Òscar Troya, a la banqueta de l'equip visitant, l'Atlètic Balears.
Troya, agrair-li que hagi estat tots aquests anys amb el Poblense, una gran persona, un gran entrenador i un gran amic del Poblense, i en especial meu, li desig tot el sort, igualment que quatre jugadors nostres se n'han anat a l'Atlètic Balears, i també desitjar tot el sort del món a tots ells.
Hi ha un futbol sala al Palma Futsal 2026-2027. Comença avui la seva pretemporada amb el torneig a Ciutat de Manacor Memorial. Miquel Jaume i Vall estrena la reedició de la darrera final de la Champions. Els mallorquins es veuran les cares amb l'Sporting de Portugal. Per tant, el poliesportiu Miquel Àngel Nadal de Manacor es trobaran el vigent campió d'Europa contra el vigent campió del món. És el jugador de l'Illes Balears, Palma, Fabinho.
Va ser una gran prova per a nosaltres, perquè nosaltres... Este año va a cambiar mucho el calendario de toda la temporada. Y bueno, para nosotros que queremos disputar títulos y todos, tenemos que estar acostumbrados con partidos así. Entonces son partidos que tú tienes que sacar las cosas buenas, sacar las cosas malas también para mejorar durante la temporada. Y creo que va a ser una gran prueba ahí para empezar.
Avui vespre serà la primera oportunitat de veure el nou projecte de Vadillo, un projecte que, a diferència d'anys anteriors, destaca per la continuïtat respecte a la temporada passada. Fabinho diu que aquest fet és positiu.
Salimos un poco avanzados esta temporada por cuestión de quedar muchos jugadores la temporada pasada. Creo que de las últimas temporadas siempre cambiaba 5 o 6 jugadores y siempre empezaba un paso atrás, pero... Com o novo fichaje desse ano, dois já passaram por aqui, já sabe como são as coisas. E, bueno, são jogadores muito bons, muito experimentados já, que ligam para sumar com nós outros e seguro que nos vão ajudar muito.
Aquest partit d'avui vespre entre l'Illes Balears Palma i l'Sporting de Portugal començarà a les 9 i el podreu seguir en directe per IB3 Televisió. I en bàsquet, el FIBA Mallorca ha anunciat avui que no pujarà el preu dels abonaments als socis de la passada temporada. Unes tarifes que oscil·len entre els 60 euros dels juniors i els 180 dels seients premium. Guillem Boscana, president del club, ha explicat en la presentació de la campanya que durà el nom de Junts en aquest camí que el pressupost del club pujarà en guany un 10% i arribarà als 880.000 euros. També ha assegurat que l'objectiu és superar els 1.500 socis que varen aconseguir el curs passat.
La primera cosa que han decidit, o que varen decidir, és que els preus de la temporada 26-27 per socis que ja ho eren l'any passat, és a dir, per socis que renoviguen, seran exactament els mateixos. I l'objectiu sempre ha de ser com a mínim empatar, com a mínim arribant a 1.601, i tot el que vengui d'afegir, pues, molt benvingut serà. L'any passat vam estar voltant de 800.000 euros i enguany hem augmentat un 10%. Si intenció és arribar a 880.
I durant la roda de premsa, Martí Vives, director esportiu del club, també ha parlat de la confecció de la plantilla. L'executiu s'ha mostrat molt satisfet amb l'equip que s'ha construït per afrontar una altra temporada a la primera FEB.
Hem tingut la sort de que un mercat, el que nosaltres hem cercat, el que nosaltres ens ha agradat, el que nosaltres hem anat a per ells, i ells, els jugadors, han vist que nosaltres érem una bona opció per ells, per tant, ha anat tot rodat i no hem necessitat esperar a ningú, no hem necessitat esperar a trobar un jugador que entrés dins el perfil, perquè tots que han entrat dins el perfil eren els jugadors que volíem. I estic molt content per això.
I el bàsquet Menorca s'enfrontarà al París Basketball en la 6a edició del Ciutat de Mahó el dia 4 de setembre. La trobada al pavelló Menorca servirà també com a presentació oficial de l'equip del bàsquet Menorca per a la temporada 26-27. I també en bàsquet, la selecció espanyola jugarà demà el primer partit de preparació al Mundial amb Alba Torrens, Elena Puello i Aina Ayuso Bagur. L'expedició, el combinat de Miguel Méndez, s'enfrontarà a Alemanya, l'anfitriona del campionat. Serà la primera prova d'Espanya. Després d'aquest amistós, la selecció tornarà a Espanya per enfrontar-se a Nigèria i Bèlgica en un torneig internacional que es disputarà a Tenerife. És el seleccionador Miguel Méndez.
Vamos cumpliendo objetivos con una carga física importante. Estamos en un momento, este tipo de concentraciones, que no es el común europeo, que es prácticamente al acabar la liga, sino que las jugadoras llevan, entre comillas, paradas bastante tiempo. Y el tema físico y la adaptación a la intensidad del juego, pues hay que hacerla. Pero bueno, estamos muy contentos de cómo van las cosas, sí.
Aquest partit de preparació entre Espanya i Alemanya de demà començarà a les 7 del capvespre. I acabam amb bones notícies. La mallorquina Marta Cardona, del Club Nàutic de Serenal, amb el patró barceloní Jordi Chamà, lidera en el Mundial de 470 mixt a aigües japoneses d'Enoshima. La parella espanyola iniciava la segona jornada de proves en sisena posició, però gràcies a un primer i un cinquè a les dues mànegues disputades han permès a Cardona i Chamà col·locar-se al capdavant de la general.
Gràcies, Miqui Tous. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa i tornem amb el repàs de l'actualitat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es escarrana.
Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
En un quart seran les 3 del capvespre. Us ho avançàvem en titulars. En la darrera dècada s'ha duplicat el nombre de joves que han partit a viure a l'estranger. Si l'any 2014 foren poc més de 3.000, els joves d'entre 25 i 34 anys que varen emprendre una nova vida fora de l'arxipèlag, les darreres xifres recollides per l'Ibestat apunten que el 2024 varen emigrar uns 6.100 joves. Si agafem dades més globals dels qui han anat cap a l'estranger i altres comunitats, la xifra s'eleva a més de 12.300 els que han deixat les Balears.
El catedràtic emèric de Geografia Humana de l'UIB, Pere Salvà, explica que el perfil del jove d'entre 25 i 34 anys que se'n va viure a l'estranger té uns estudis elevats, és universitari, se'n va per formar-se. A fora, diu Salvà, tenen unes bones condicions laborals i de qualitat de vida i sovint, en aquest cas, el retorn a les illes és difícil. Són declaracions a IB3 Ràdio.
El retorn aquí també és quasi impossible, perquè moltes vegades, primer de tot, no troben lloc de feina, segon, estan mal remunerats, i posat mal remunerat d'un punt de vista, diríem, del nivell tècnic que tenen, o el nivell universitari que tenen, i per altra, aquí tenim unes condicions d'un increment de vida, ja sigui a nivell d'habitatge o a nivell de la sereta, de la compra.
Salvà detalla que els joves que venen d'altres territoris de l'Estat procedeixen principalment d'Andalusia, Madrid i Catalunya. En aquest cas, l'expert afirma que aquests joves, passats uns anys, se'n van, ja que el cor de la vida els ofega. A més, cada vegada se'l fa més cost amunt venir a viure aquí.
Que moltes vegades, posteriorment, retornen allà perquè la qualitat de vida, l'encariment de la vida d'aquí també és molt alta, de vegades que no compensa tenir feina, sinó que se'n torna cap aquí. Jo amb això ho he vist en gent que havia vengut aquí, gent de Romania, gent de l'Europa de l'Est.
El president del Consell de la Joventut, Pau Emili Muñoz, assegura que si l'emergència d'habitatge continua, més joves partiran fora de les illes i lamenta que la fuga de talent cap a l'estranger és un drama humà i econòmic.
Clar, l'Estat gasta molt de dobbers en educació, en sanitat pública per un jove que després, quan està en edat de fer feina, produir i, per tant, retornar a l'Estat, si per això s'ha fet amb aquesta persona, se veu obligat a anar-se'n a una altra banda. Tant això també, diguéssim que és un drama.
A Pau Emili Muñoz recorda algunes xifres preocupants. Tan sols un 15% dels joves de les illes s'ha pogut emancipar. Estem parlant d'una de les xifres més baixes dels països de la Unió Europea.
Malgrat aquestes dades, l'estadística també demostra que continua el flux de joves que venen a viure a l'arxipèlag. L'any 2024 n'arribaran prop de 8.000 procedents d'altres comunitats, uns nombres que es mantenen estables en la darrera dècada. Una d'aquestes joves que ha vengut a viure a Mallorca és na Maria Torices. Va venir a Mallorca per fer un màster i aquí va trobar feina, però reconeix que l'elevat preu de l'habitatge a l'illa fa insostenible la vida dels joves.
Na Maria és educadora social i va venir fa 3 anys quan va acabar la carrera universitària. La seva intenció era formar-se, però quan va acabar li va sortir una oferta de feina. Ha viscut a una casa compartida al centre de Palma i ha arribat a pagar 460 euros més despeses per una habitació. Ella és d'Aguilar de Campo, un poble de Palència, i assenyala que a Lleó una habitació costa 220 euros en despeses incloses.
Sí que es verdad que encontrar pisos o habitaciones no es necesariamente difícil porque hay varias páginas y plataformas donde aparecen ofertas, pero el verdadero problema es el precio, ya que la mayoría de veces es desorbitado. Justo hasta ahora he vivido en una casa muy grande en el centro de Palma, aunque sí que es verdad que era muy antigua, y pagaba prácticamente lo mismo por una habitación que lo que pagaba por una casa entera cuando vivía en León.
Ara Torices viu als afores de Palma, però lamenta que els preus són també elevats. Aquesta jove reconeix que l'alt cost de la vida li fa replantejar el seu futur a l'illa.
És una situació que condiciona mucho la decisión de quedarse aquí en la isla, especialmente para quienes venimos para trabajar y tenemos unos salarios que no siempre están en consonancia con el coste de la vivienda. Y bueno, de momento sí que es verdad que tengo en mente quedarme unos años aquí, principalmente porque en mi zona, que es Palencia, apenas hay ofertas de trabajo para educadoras sociales.
Són les 2:50. Repassem altres notícies destacades del dia. La Moncloa prorroga 4 anys més la vida útil de la central nuclear d'Almaraz, a Extremadura.
La planta podrà estar activa fins al juny de l'any 2030 després de comprovar que és segura i que no genera cap cost extra pels ciutadans. Aquest divendres s'ha fet oficial en la publicació al BOE de la decisió del Ministeri per la Transició Ecològica.
Ja fa una setmana que l'incendi de niebla a Huelva crema sense control.
I que ja és un dels pitjors de la història d'Andalusia. Aquesta matinada ha afrontat una forta càrrega de treball en el flanc est. Finalment, l'operatiu d'extinció ha aconseguit concentrar el foc en una zona i per ara l'incendi continua actiu només en un front. Al sector est, els treballs se centren per evitar que les flames botin a les carreteres que connecten els municipis. Mentrestant, la Junta d'Andalusia ha assegurat que a la zona sud es manté l'eficàcia, la vigilància, volen dir, davant possibles reactivacions.
Ja, Òscar, el foc ja ha cremat més de 9.000 hectàrees al monestir vell de Sant Joan de la Penya. Continua sent una de les principals preocupacions.
Davant el greu risc de desaparició del panteó dels principals reis aragonesos, se n'ha tret peces de valor. Mentrestant, l'operatiu continua treballant per frenar l'avanç de l'incendi que s'ha reactivat en una part i ha obligat a evacuar 4 municipis més.
L'aeroport de Catània, al sud de l'illa italiana de Sicília, romandrà tancat al Manco fins demà per mort de l'erupció del volcà Etna.
La missió de cendra volcànica ha fet les sortides i arribades de les aeronaus en aquesta zona de l'illa. De fet, ja fa més d'una setmana que es perllonga aquesta emergència i ara coincideix amb un dels caps de setmana de més moviment turístic al país. Les cancel·lacions i desviaments que afecten ja més de 100.000 viatgers han fet que els aeroports de Comiso, Palermo i Trapani gestionin ara els turistes que han quedat a l'illa. El col·lapse a l'aeroport ha reobert una altra vegada el debat sobre la idoneïtat de la ubicació d'aquesta infraestructura.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema.
La música brasilera protagonitzarà enguany la 8a edició del Festival Internacional de Música Clàssica Eivissa Concerts, certamen que se celebra al claustre de l'Ajuntament d'Eivissa del Vila i Bon Aranyó.
El festival se celebra els dies 29, 30 i 31 d'agost sota el patrocini de l'Ajuntament d'Eivissa i del Consell Insular. Escoltem primer la regidora de Cultura d'Eivissa, Carmen Domínguez, i després Miquel Costa, director insular de Cultura i Patrimoni del Consell.
Para nosotros como ayuntamiento es un placer y un honor y una suerte poder tener aquí a un violinista de la categoría de Linus Roth, que desde hace ya unos cuantos años pues nos ha elegido para hacer estos conciertos.
Linus i la seva producció també està fent una labor cultural i social, perquè també fa concerts en els centres de majors i, a més, també participa en un fet social com a Associació contra el Càncer.
El violinista Linus Roth interpretarà temes clàssics de Vivaldi i Bach combinat amb la vitalitat de la música brasilera com La Chica de Ipanema, de la mà de la Johann Sebastian Rio Orchestra, que ve del Brasil i actua per primera volta a Eivissa. Escoltem Roth.
No tenemos solo el violín de Stradivarius, como siempre, pero también tenemos una orquesta de Rio de Janeiro y tocaremos, es una fusión de música clásica de Johann Sebastian Bach, pero también las sambas más famosas.
Les entrades costen 40 euros, pels residents es queden 25 i els boixos pagaran només 10 euros.
El ballet del Teatre de l'Òpera Nacional de Kiev torna avui i demà a l'Auditorium de Palma amb un clàssic dels clàssics del repertori de dansa, El Llet dels Cignes, de Tchaikovsky. I ho fa amb una versió, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Que manté l'essència, però que també arriba amb novetats.
En aquest sentit, el director i fundador d'aquesta formació, Víctor Ishuk, afirma que la dansa clàssica, malgrat les seves bases inamovibles, és un art en evolució contínua i cada vegada afegeix més complicada.
Del ballet cada año mejor y mejor y más difícil. Es increíble porque clásico es un baile que tiene todos los movimientos, ¿sabes? Y es increíble imaginar que es posible cambiar algo, pero sí, cada año más difícil.
Format com a solista al ballet, també a l'Escola Estatal de Coreografia de Kiev, Ishkuk explica com la guerra ha trastocat l'evolució de la companyia que, per mort del conflicte, s'ha instal·lat a l'estat espanyol.
Hacemos todo lo que podemos para vivir, para continuar trabajar, para compartir el ballet con el mundo. Y ahora Ballet de Kiev tiene la base en España, entonces vivimos aquí en España y tenemos cada año tenemos una gira grandísima de toda la España.
Hem parlat de música clàssica, de dansa i, clar, toca cinema. I aquest cap de setmana, Sandra, les sales s'omplen de propostes refrescants amb dinosaures, marsupilamis, robatoris i alguna coseta més.
Sí, si et sembla, començant per El final de Oak Street, és el plat fort, podríem dir, d'aquest cap de setmana.
Creo que el vecindario... Nuestra casa... Toda la calle... Se ha movido...
Imagineu-vos, és la història d'una família que viu tranquil·lament a un típic suburbi nord-americà fins que un misteriós esdeveniment còsmic fa que al final del seu carrer hi apareguin dinosaures. Diuen que, com acostuma a passar, és millor anar al cinema sense saber gaire cosa de l'argument i deixar-se sorprendre. La protagonitzen l'omnipresent Anne Hathaway i també Ewan McGregor. Produeix J.J. Abrams i potser per això asseguren que és més salvatge, estranya i terrorífica del que podria semblar en un principi.
Estamos dentro.
És el contrari que passa a Cuenta Atrás, comença molt bé i a poc a poc però per pistonada. Parlem de la troballa d'una bomba sense explotar de la Segona Guerra Mundial al centre de Londres, que obligarà a evacuar bona part de la ciutat, i tot plegat ho aprofitaran uns lladres per fer coses de lladres. Entreté, però no entusiasma, però a vegades amb això ja basta.
Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
¿Por qué vienen a vivir aquí?
Porque sus países no los quieren.
En parlem cada dia d'aquest conflicte, parlem ara d'aquesta pel·lícula de Palestina 36 que ens ofereix una història sobre les arrels d'aquesta lluita entre Palestina i Israel. Una coproducció internacional amb Jordània, Aràbia Saudita, Qatar, França, Dinamarca, Noruega i també Palestina, entre els que hi donen suport. La protagonitzen Jeremy Irons, Liam Cunningham i Robert Aramayo.
Mis padres se han separado.
Y estamos con él en la casa. Pues sí, ha venido con su novia también.
Roberto Álamo i Pilar Castro són els protagonistes de Dies d'Agosto. Ens mostra allò que passa quan una família conviu un estiu i comencen a aflorar tensions, secrets i emocions amagades, més o manco el que ha patit tothom quan coincideixen les vacances familiars, però un poc més dramàtic.
¿Qué es eso? El marsupilami.
I la proposta familiar és Marsupilami, la vam poder veure a l'Atlàntida, és el títol més taquiller de l'any a França, ha superat els 6 milions d'espectadors. Adapta un clàssic del còmic belga, té més d'una referència als Gremlins i vos agradarà si sou fans de títols com Garfield, Asterix, Snoopy o Scooby-Doo. Aquestes són algunes de les propostes, ara, però ja saps que hi ha moltes més, encara n'hi ha d'importants i que aguanten a cartellera, que segueixen omplint sales. En fi, moment per anar a passar una bona estona.
I no, convidem els oients a anar-hi.
Sí,
una darrera recomanació a l'agenda d'avui, la d'Astor Piazzolla, a Eivissa. Són les 3, moment per repassar els temes principals d'aquest divendres 14 d'agost. Demà s'activa el pla Inombal per risc de danes. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Estarà actiu en fase de prealerta per mort del risc d'inundacions en una època de major probabilitat de danes. El govern ja ha preparat torrents i infraestructures per a reduir els riscos. La presidenta del govern, Marga Provenç, ha destacat el conveni de col·laboració amb l'AEMET per les previsions, l'impuls dels plans d'emergència municipals i dels plans d'actuació local, la neteja de torrents, l'ampliació de la xarxa Tetra IB i les campanyes i protocols d'autoprotecció per fer-hi front.
Risc zero no existeix. I que amb els indicadors que tenim, com és aquesta temperatura de la mà, les danes, com les que vàrem viure fa 2 anys a la Comunitat Valenciana o les que vàrem viure més a prop fa un any a Eivissa, seran cada vegada més habituals. Per això, des del govern de les Illes Balears, volem fer tot allò, com han vist, a tots els àmbits possibles.
Es duplica en una dècada el nombre de joves balears que migren a l'estranger.
Segons l'Ibestat, el 2014, més de 3.000 joves d'entre 25 i 34 anys van emprendre una nova vida a l'estranger, i el 24, que és quan tenim les darreres dades publicades, varen ser 6.100. Si sumen també els que marxaren a altres comunitats, la xifra supera els 12.000. Els experts apunten que l'elevat cost de la vida a l'arxipèlag és un dels factors més determinants.
Avui també és notícia una iniciativa pionera al centre de salut del Canal Salat de Ciutadella.
Les infermeres han canviat el cotxe per la bicicleta per fer les visites domiciliàries dins del nucli urbà de Ciutadella. Els desplaçaments són més fàcils, no s'ha de cercar aparcament i també es dona una segona vida a 4 bicicletes que estaven al depòsit municipal de la policia. El 2025, a tall d'exemple, els professionals de Canal Salat van fer més de 4.500 visites. Ara, segons la coordinadora d'infermeria, Begoña Moll, són més fàcils.
Nosaltres fem molt de domicilis a Canal Salat. L'any passat, el 2025, vam fer un 4.500 domicilis, 3.600 per part d'infermeria i quasi 1.000 per part dels metges.
Avui els aeroports de les Balears són un constant anar i venir de gent.
Es creuen aquells que venen de vacances amb els que parteixen i qui torna a casa, ja sigui aquí a qualsevol punt del món. Els tres aeròdroms de les illes hi ha programats en total 4.500 vols. El de Son Sant Joan és el que més moviments programats té i els motius d'aquí el trepitja són ben diversos.
Jo vine a veure la família, també. La majoria de mi família vive aquí. Jo me crié aquí en Mallorca, però nací en Canàries, en Lanzarote.
Jo he venido por ver el eclipse. Muy guay, qué pasada, qué locura. Una pasada.
Sorpresa, jo no sé res. Jo sé com anem a Màlaga, ja està. Punto, m'han triat i això no vull.
La primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha insistit que el seu país continuarà extremant la vigilància de cara a una suposada arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma de Ceuta demà, mentre que la ciutat de Ciutat Autònoma i també a Melilla.
S'hi han instal·lat una barrera marina per evitar l'entrada nedant des del Marroc. S'han extremat les mesures de control per por que es produeixi aquest cap de setmana un episodi semblant al de Ceuta de finals de juliol. De fet, encara hi ha persones a la ciutat d'aquelles que varen entrar massivament i de forma irregular.
Així arribarem a les 3:04. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio. Vos deixam amb Tento.
Més informació a ib3notícies.com.